Vinga, va, d'Eivissa fem un vot a Mallorca, on volem saludar en Joan Segura, en aquest cas portaveu de Stop Desnonaments, aquesta plataforma que ja fa un munt d'anys que segueix al peu del canó, sobretot documentant, informant, intentant aturar doncs, desnonaments habitualment de famílies que queden fora, normalment a les grans, a les ciutats més grosses de Mallorca. Molt bon dia, Joan.
Molt bon dia, gràcies per obrir-nos l'antena.
No, gràcies a tu per acompanyar-nos aquest matí. Aquí a Formentera no hi estem massa avesats, de tant en tant hi ha algun cas esporàdic de desnonament, sempre, potser amb una casuística un peliu diferent que la de Mallorca. Ara et demanaré un retrat robot, si es pot fer, doncs, de les persones que són desnonades a Mallorca, on la realitat potser s'assembla més a la de a les grans ciutats de la península. Per això hem demanat, ara parlàvem amb el senador electe de les Illes Pitiüses, d'Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer. Què els demanaria al representant de les Corts, ja sigui el Congrés o el Senat, des de Stop Desnonaments?
Uf, vaya pregunta. Sobre el retrat robot no és possible, o sigui, vull dir, pràcticament qualsevol persona que no sigui propietària en tot pagat pot acabar desnonada per diverses casuístiques. Per tant, això per avançat. I per continuar, podríem dir tantíssimes mesures, però crec que ho podem resumir amb un esperit o una idea clara. No s'ha de seguir el camí de fer lleis poc efectives, que avancen poc amb el dret a l'habitatge. Si anem a la guerra, anem a la guerra, perquè aquesta és una qüestió que per els empresaris, per rics, per especuladors, és una qüestió de primer nivell. No podem enfrontar el problema d'habitatge que hi ha en lleis que apenas toquen el dret a la propietat, que apenas garanteixen l'accés a un habitatge digne. Perquè al cap i a la fi, a pesar que aquestes mesures, la llei de, per exemple, la llei d'habitatge de les Illes Balears de 2018 i la llei estatal de 2023 tenen algunes mesures positives, són molt fàcils de desmuntar per part dels especuladors, pels seus governs, allà on governen les comunitats autònomes, inclús pel propi xantatge que fan, no? Com intenten, per exemple, els grans especuladors, que els petits tinguin por i amaguin els habitatges, no? I en la mesura en què no hi ha cap obligació de que els petits tenidors no puguin tenir els habitatges buits, al cap i a la fi acaben generant una emergència habitacional major com un xantatge a tota la societat. Per tant, si hem d'anar a partir del dret a l'habitatge, hem d'anar amb totes. No volem més mesures de maquillatge, no volem més lleis fetes per tenir titulars però que després no tenen efectivitat i que són molt fàcils de desmuntar per part dels especuladors que tenen el xantatge de tenir la propietat de milers i milers d'habitatges que són un bé de primera necessitat i que l'empren com a xantatge contra tota la societat. No sé si m'explic un poc amb aquesta idea, no? Que necessitem mesures contundents contra l'acumulació de la propietat, contra els habitatges buits, en tot aquest sentit.
Deies que el retrat robot del potencialment desnonat no es pot fer perquè qualsevol persona que no sigui propietària pot ser desnonat per diversos motius, però del propietari tampoc es pot generalitzar, tampoc es pot fer un retrat robot, no? Parlaves, Joan, de grans propietaris, de multipropietaris que fan, doncs, que juguen a l'especulació, per dir-ho d'alguna manera, per utilitzar el verb jugar, però després hi ha petits propietaris que també desnonen, no?
Sí, de fet, moltes vegades la consciència del petit propietari està pensant, a lo millor, en que la mare, els pares, major, que té una infermera, que té Alzheimer, que no tindrà accés a uns cuidadors dignes si no disposen dels doblers de les rendes, etc. Al cap i la fi, uns per guanyar i guanyar i guanyar i guanyar més, i uns altres per la incertesa del futur, per la manca de serveis públics. Cuidadors dignes haurien de ser tots públics i estar garantits. Ningú hauria de tenir necessitat d'acumuladures en un moment donat per garantir una necessitat tan bàsica com són els cuidadors de les nostres persones majors. Val? Per tant, El cap i la fi, el problema de l'habitatge està relacionat amb la resta de problemes que afecten les famílies treballadores. I el petit rentisme normalment és el que més desnonaments provoca. Per tant, no podem centrar-nos només en els fons voltors. Hem de centrar-nos en acabar amb l'acumulació de la propietat de l'habitatge, que de fet, els petits rentistes, no, segons estudis seriosos, només el 0,6% d'ells serien vulnerables si no cobrassin la renda. Per tant, crec que hem de desmitificar aquesta situació, no? De traslladar el problema dels impagaments en els petits propietaris, que és l'excusa dels grans, no? I el que crec que hem de fer és centrar en bé, el lloguer, arrendar, és un negoci, és una activitat econòmica, no és una activitat laboral que produeixi cap bé, és una activitat parasitària per a la societat. Tot el que se'n va a pagar rendes que no surten de cap feina són duros que falten en el conjunt de les famílies treballadores i, per tant, totes les polítiques han d'anar a frenar el rendisme, a frenar l'especulació i a fer un altre tipus de polítiques. Per què vol especular amb un o dos habitatges un petit propietari si la societat li pogués garantir accés a estudis superiors a tots els seus fills, si li pogués garantir sanitat, educació, tractament i cuidados dignes per totes les persones majors? Per què vols especular si tens tot això, si podries tenir tot això garantit? I aquí és on ens hem d'unir per lluitar per tots aquests drets. I els propietaris que realment vulguin exprimir el llogater, mira, mos dona igual si són petits o grans, però l'avarícia rompe el saco i no els podem justificar de cap manera. Mos hem de centrar en això, en acabar amb el rendisme com a activitat econòmica respectable. No se pot tolerar això.
Queda claríssim. Des de Stop Desnonaments, en aquest cas és Mallorca, no? Vosaltres us centreu en Mallorca i més aviat en Palma o en tota l'illa de Mallorca?
En tota l'illa de Mallorca, i si podem donar una mà a col·lectius, altres col·lectius de Mallorca o de Menorca o d'Eivissa, donem una mà en tot el que podem, però ens centrem en Mallorca, no només en Palma.
Podem dir doncs, que Mallorca es concentra el percentatge més alt de desnonaments de les Balears? No sé si és possible, tenir dades sobre això.
Nosaltres no estem revisant les dades constantment, però no, a més no valen les dades, no? Perquè el Consell General del Poder Judicial els dona sesgades, incompletes, però després hi ha els desnonaments silenciosos. Normalment el percentatge més gran de desnonaments que hem anat veient, tant legals, vull dir, tramitats judicialment com a silenciosos, per nosaltres, fins on hem sigut, sempre ha estat Eivissa. Però això va per onades. Quan comença la onada de pujada de preus és quan s'intensifiquen. I pot ser que hi hagi hagut moments que això succeïa a Mallorca o a Menorca. De fet, Menorca s'està posant en una situació molt difícil, la qüestió de l'habitatge. Hi haurà moments en què el millor haurà sigut és que més procediments haurà tingut. Però, per desgràcia, fins nosaltres sabem, la situació és molt pitjor a Eivissa i és allà on no volem arribar i d'on volem sortir tots.
Hi ha un component exclusivament econòmic, absolutament exclusivament econòmic, és a dir, de famílies doncs, que no poden pagar el lloguer perquè, clar, els últims 10 anys m'han posat molt la por amb els ocupes que ens ocupen les cases.
Sí, de fet, s'està intentant convertir ocupa en tot, no? Un impagament circumstancial va a un propietari euforitzat pels seus propis mitjans de comunicació, les seves xarxes de propietaris, i comença a dir-li ocupa a un llogater que ha tingut un impago circumstancial, puntual, no? I inclús, moltes vegades, el impagament és propiciat per enganys del propi propietari perquè sap que si vol llogar a una altra persona per pujar la renda i no respectar el contracte de 5 anys, el que ha d'incidir és a coaccionar en el llogater, sentir-lo que se n'ha d'anar, dir-li, venga, no paguis 2 mesos i te'n vas, i després el demanda per impagament aprofitant-se d'aquesta mateixa, aquest mateix pacte no escrit en el que han arribat, no? I ja t'he dit, molt d'impagaments són així, propiciats pels propietaris com a trampa per desnonar abans i poder llogar més car. Per tant, ja no centraria la qüestió en això, sinó que centraria en que s'ha de defensar el dret a l'habitatge per damunt de tot. S'ha de descriminalitzar. Tenim una audiència provincial de les Illes Balears que des de 2024 pràcticament considera ocupació quasi tot. Han canviat els criteris i pràcticament poden crimen... No només desnonar, per, com se fa per la via civil, sinó criminalitzar i deixar amb antecedents penals a una família que potser és subarrendadora, que ha subarrendat un tros d'un habitatge o que ha subarrendat un tros d'un habitatge dins una nau, no? I l'altre dia, dijous passat, van ser desnonades dues famílies de Colòmbia que arriben aquí exiliades, que haurien de ser exiliades polítiques per la situació que tenien, i amb sis fills se'n van anar al carrer d'un moment a l'altre. I elles pagaven lloguer en aquell que no li pagaven el propietari. I amb el desnonament de lloguer varen acabar amb els contractes propietaris, se van donar compte que eren elles, i els propietaris no van tenir més ocurrència que denunciar per lo penal i deixar amb antecedents a famílies treballadores que el que necessiten és complir els 2 anys, aconseguir un contracte i regularitzar-se, però amb antecedents no poden. Per tant, perpetuen la situació de dificultat d'aquestes famílies amb fills, encadenant-les a uns antecedents penals per un o diversos anys, i dificulten que puguin sortir endavant. Tinguem vies civils per o reclamar-li les rendes o desnonar-los. No? Llavors estem trobant això, que la justícia està ensenyant-se, perdoneu que ho digui amb un barbarisme, amb les famílies treballadores que més ho necessiten, inclús per la via penal. Com està passant, per exemple, Joan Miró 24, un dels nitxos d'infrahabitatges, de trasteros a soterranis, que llogava el policia local de Palma, Rafael, l'empresa de Baramanesa, lloguers absolutament insalubres, dignificats pels propis llogaters, no per ell, i que està intentant desnonar per lo civil, per lo penal, i de totes les maneres les famílies a les quals lluitava la llum, l'aigua... bueno, els hi restringeix el subministre de llum, els hi rebaixen el mínim i els hi talla l'aigua. En tot és descaro. Per tant, ens trobem en una situació en què les administracions pràcticament estan sent còmplices d'aquest home. No? Veurem demà com reacciona l'Ajuntament de Palma. S'ha presentat una moció i exigim alternativa per a les famílies assetjades per aquest senyor. Exigim l'expropiació, exigim que se reconcili immediata de subministres i aturar tots els desnonaments. Veurem què diu el Partit Popular i Vox, que d'ells depèn que s'aprovi la moció, però no ens contentarem amb uns habitatges temporals, de les quals, amb unes estàncies temporals de centres de cuida, dels quals les famílies poden ser desnonades inclús abans que d'aquests infrahabitatges, però veurem mem que què vol fer Partit Popular i Vox, amb quin argument tenen per intentar dir que no en aquestes quatre propostes que se plantejaran en el plenari demà. Nosaltres lluitarem perquè no tinguin excusa i que hagin de cedir.
Ja per acabar, els que estem com periodistes que som, estem en molts grups doncs de divulgació, de comunicació, també en el vostre, rebem pràcticament a diari avisos de lo que s'anomena col·loquialment com a llançament de desnonaments. És a diari que n'hi ha a Mallorca?
Les comissions judicials cada dia surten en el carrer. Si no és a notificar, és a desnonar. I tenen, almenys a Palma, tenen rutes establertes per zones, i un dia els hi troca part del districte Llevant, un dia els hi troca part del districte Ponent, un dia els hi troca part del districte Nord, i així vam... van fent desnonaments quasi tots els dies.
Joan,
nosaltres hem detectat que qualcun no, però la majoria de dies hi ha desnonaments a Palma.
Així com hem vist, Joan, a doncs, altres ciutats de la península, altres ciutats de l'Estat, on hi ha hagut de vegades resistència, doncs, pel que sigui, doncs, per a intentar aturar desnonaments, això succeeix a Palma o sou en aquest cas un col·lectiu, en aquest cas, massa reduït per aturar un desnonament?
No. Allà on els barris són més populars, és molt més fàcil mobilitzar molt de veïnats, i sí, hem fet moltíssimes mobilitzacions amb desenes de persones, veïnats, companys. Hi ha hagut desnonaments violents, algunes porrades i tot. Hi ha hagut molts que els hem aturat amb molt d'esforç, davant molt de policies. Hi ha hagut de tot, però sí, és comú que hi hagi mobilització veïnal a Mallorca. A Menorca també està succeint. I per lo que sé, a Eivissa també s'han donat qualcunes pessetes, també hi ha hagut qualcun conflictes, com per exemple
Can Roba,
i altres, sí, que sí que s'han mobilitzat els veïnats. Però sobretot a Mallorca i a Menorca sí que han donat aquesta passa.
Ja per acabar, quan una família és desnonada, explicaves abans la casuística aquesta, doncs, que puguin tenir doncs, antecedents penals depenent doncs, de la resolució judicial, quina alternativa li queda? O sigui, ja en aquell pis doncs, se li canvia el pany, queda absolutament deslligat doncs, d'aquella propietat, s'ha de buscar la vida, no? L'Ajuntament de Palma o els altres ajuntaments, o el Consell de Mallorca, no sé, l'autonomia...
Per posar un exemple,
dona una solució.
Normalment no hi ha places en els centres d'acollida, diuen que no n'hi ha, però... quan donen una plaça així d'emergència, una d'aquestes que abans havien negat, i la donen perquè el desnonament se produeix i perquè realment no tenen enlloc més on ficar-se, quan les famílies estan en les coses en el carrer i poden acudir una, almenys, a l'Ajuntament, el que fan és dir-li, bueno, avui és dijous, entren al centre d'acollida, servei d'acollida municipal de famílies, i dilluns has de partir. I quan no parteixes de centre d'acollida, t'amenacen a retirar-te els infants, t'amenacen que vendrà la policia, tot i que sigui sense ordre judicial, i s'han donat casos de resistències de famílies durant setmanes i mesos a l'expulsió del centre de cuida arbitrari, les coaccions, etc. Per tant, normalment sempre centre de cuida uns dies per tapar boques, per evitar que la gent aparegui en la foto en el carrer, però realment l'Ajuntament no dona cap sortida, i passar de ser desnonat per jutjat a ser coaccionat constantment cada dia per els càrrecs que d'una centre d'acollida perquè surtis, es passar com de la pell en el foc directe, i és una situació encara pitjor que ser desnonament.
Finalment, pel que fa a la batalla de l'opinió pública, Joan, o sigui, la gent, doncs, sembla, doncs, entenc que la propietat privada en aquest país està, doncs, diríem, establerta i està consagrada a la Constitució, també ho està el dret a l'habitatge, o sigui, que és aquí entra, doncs, en conflicte, doncs, els dos extrems, doncs, tant el propietari com l'arrendatari, o el llogater, disculpa, però l'opinió pública pareix, doncs, que potser influenciada, doncs, pels últims anys per aquesta mena, doncs, de grupuscles com Desocupa, com els anuncis, doncs, de les companyies d'alarmes, etc, pareix que es decanta, doncs, cap a qui no paga el lloguer fora. No és tan senzill, no?
No, però no és tan senzill treure una persona, però jo... sí que he vist aquest canvi important a l'opinió pública, i que ha sigut molt treballat per part dels mitjans de comunicació, perquè al final mitjans de comunicació sobretot és privat, no? Perquè en el final els grupuscles d'aquests tipus Desocupa, sí, en les xarxes socials tenen alguna influència, però si no fos perquè se'ls blanqueja a mitjans de comunicació privats, inclús per periodistes que tenen conflictes d'interessos i que tenen desenes i desenes d'habitatges dedicats a lloguer vacacional, que se dediquen a blanquejar aquestes empreses de nazis, feixistes, agressius, matons, davant milions d'espectadors, si no fos això, no tindrien aquesta sortida. Perquè, de fet, aquestes empreses són especialistes en mentir. És que de vegades pareix, quan descobrim les mentides, que no ens imaginàvem que fossin tan grosses, no? Com li donen la volta a les situacions i presenten s'agressor com a víctima, no? I ells mateixos, no? Sobretot ells viuen molt desvictimisme. Per tant, aquí hem de tenir clar una cosa. El 2011, 12, 13, 14, tothom en tenia els problemes d'habitatge a través dels temes de les hipoteques, però el discurs va quedar molt curt i l'han pogut manejar, l'han pogut manipular, moltíssima gent està manipulada i hem de fer un esforç molt fort per explicar que no, que no, que aquí segueix aquest desnonament després de lloguer. El mateix procediment que es va posar en vigor en Carme Chacón, ministre en Zapatero, i que va perfeccionar en Rajoy per poder desnonar més ràpid, aquest procediment segueix tal qual vigent. Només hi ha petites mesures d'emergència per posposar els llançaments, o inclús per posposar judici, però aquestes quasi mai s'apliquen perquè permetrien solucionar molt de casos, no? Inclús pagant. Però no, no, no s'estan aplicant aquestes mesures. La majoria de jutges eviten aplicar el decret 11-2020 per suspendre llançaments, perquè estan a favor del dret a la propietat i perquè els és igual els desnonaments. Per tant, ens trobem que sí, els propietaris tenen massa garanties jurídiques per desnonar. Tenen quasi totes les que havien tingut els anys abans de pandèmia i tenen jutges que estan bastant a favor. Per tant, crec que s'ha de dignificar això de que desnonar és molt difícil. Caram, si mos costa a nosaltres resistir, punyetes, perdona. Perquè després mos diguin que és fàcil desnonar.
Ens quedem amb aquesta reflexió final. Joan Segura, d'Stop Desnonaments a Mallorca, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí.
A vosaltres.